Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Febrer va arribar sense treva ni descans. Després de la cuesta de enero, per alguns arriba la croada dels cors solitaris, mentre televisió, ràdios i premsa anunciem a bombo i plateret les ofertes romàntics sopars i molts estan ocupats a buscar un regal i preparar una sorpresa. Els solters han de fer malabars per evitar sentir parlar de l'amor magnificat i jocosos comentaris. No obstant això, si l'any passat vas formar part d'aquesta comunitat de Sense Valentinos, és possible que vulguis donar-li una oportunitat a l'amor o almenys poder compartir una pizza amb algú. En un recent article sobre filtrejos virtuals, relataven les noves tendències en temes de lligar i el seu impacte en la nostra vida accelerada. Entre reunions interminables, gimnasos als quals mai acudim, sèries i xarxes socials, trobar parella estable s'ha convertit en un capítol més de Missió Impossible. Al final, trobar parella no és només qüestió de tecnologia o algoritmes, sinó d'estar oberta a les oportunitats, i si Valentí no és el dia, recorda que la resta de l'any també compta. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a punt d'acabar aquest dilluns i volem saber quin temps farà demà dimarts. Atenció, perquè Catalunya continuarà sota el pas dels núvols que tornaran a deixar molt poca precipitació mentre estem a l'espera d'un sistema frontal un pèl més actiu amb un nou embussament d'aire fred en altura de cara a dimecres. No esperem que suposi cap gran daltabaix en el temps, però sí que ens portarà probablement el dia més inestable de la setmana. Sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, ens comencem situant a la carretera local T721 a Constantí. Aquesta via estava tallada en tots els sentits de la circulació per un accident que hi ha hagut. Estan desviaments senyalitzats i no hi ha grans problemes en aquesta via local. També s'ha tallat a la C25 a Riudellots de la Selva per accedir cap a l'autovia A2. També hi ha desviaments senyalitzats, en aquest cas és a causa de l'avaria d'un vehicle. D'altra banda, hi ha vies més properes a Barcelona, destacar les obres que hi ha a la C245 entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat, provoquen aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres. També encara hi ha cues a aquesta hora a la C58 a Sant Quirze en sentit sud, en sentit Barcelona, i també entre Montcada i el Nus de la Trinitat, també en el mateix tram de la C33, hi ha retencions en direcció a la capital catalana. A les rondes, cues sobretot a la ronda de dalt, entre Horta i Sant Gervasi. De moment això és tot, és de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I a les 7 de la tarda i 3 minuts et convido a que no marxis, perquè d'aquí un moment en parlarem dels veterinaris que estan angoixats per un nou decret sobre els medicaments. Ja no podran dispensar medicaments a la consulta i estan preocupats per la manca d'aquests medicaments i productes veterinaris a les farmàcies. En parlem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb la Carolina García, que és membre de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
COPE Catalunya i Andorra.
Macaco llega al Festival Intims de Casino Barcelona. El
sábado 22 de febrero descubre en exclusiva su nuevo disco y revive sus grandes éxitos en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 22 de febrero disfruta de Macaco como nunca antes lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
¿Tienes un hotel, camping o negocio en línea de costa y la sequía te va a arruinar el verano? Instala una planta desaladora de Corsa y olvida las restricciones por la sequía. Transforma el agua de mar en agua potable. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission Internacional. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Els veterinaris estan en peu de guerra. Per demà han convocat un acte reivindicatiu, un tancament simbòlic de les clíniques veterinàries en protesta pel nou decret que regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris. I per què no els agrada aquest decret? Doncs són diversos els motius. D'entrada, els suposa una càrrega burocràtica excessiva, però és que també els limita la prescripció d'antibiòtics i això pot endarrerir l'inici d'un tractament i posar en risc a la pròpia mascota. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comencem per la burocràcia. La Marina Soriano és portaveu de la plataforma Vets Unidos i ens ha explicat que ara el sistema demana moltes dades per cada tipus de recepta. S'han d'omplir 27 camps per cadascuna d'elles i això doncs es fa perdre molt de temps.
Nosaltres, les nostres receptes són individuals per cada pacient i en una sola visita podem arribar a necessitar fer 3 receptes d'antibiòtic, el que li hem punxat, les dues pastilles que li donem fins que va a la farmàcia i el que li dona la farmàcia. Per tant, jo he de fer 3 notificacions diferents amb el temps que això comporta.
I després estan els antibiòtics. Per poder prescriure algun d'ells s'han de fer una bateria de proves per fer un diagnòstic exacte. I fer aquestes proves no només implica més despesa per als clients, sinó que suposa més riscos per la salut de l'animal. I ens ha posat la Marina un exemple.
Per exemple, si tenim una pneumonia, el poder agafar aquesta mostra de pulmó implica que aquest animal ha de passar per quiròfan. I ficar a un animal que no està respirant bé a quiròfan, per exemple, és un risc anestèsic molt alt.
Clar.
Vale? Llavors, tot això doncs, ens incapacita a poder treballar de la manera que treballem habitualment.
La Marina diu que darrere d'aquest decret hi ha una bona intenció, que és reduir la resistència als antibiòtics, però la forma en què s'ha fet no només no redueix aquest risc, sinó que el promou. I també demanen als veterinaris que revisin les sancions previstes i que podran anar dels 3.000 al 1.000.000 d'euros.
Se sumen a la protesta els propietaris d'animals de companyia que han vist com els han pujat la factura dels medicaments i com les seves mascotes es queden sense alternatives terapèutiques.
Doncs mira, la Paquita té un gos i dues gates i encara no ha trobat res que sigui positiu en aquest nou decret que estem explicant. De fet, ja ho ha patit en primera persona en la seva butxaca, en aquest cas amb el seu gos.
El Rocky es mayor, tiene 13 años y tiene lupus eritematoso cutáneo que precisa un tratamiento. Y ese tratamiento consta de una pastilla que es un antibiótico, que es la tetraciclina más otro medicamento que, como el lupus es cutáneo, pues es un protector de mantenimiento de la piel. Y se ha encarecido. O sea, ahora ya no puedo comprar esta medicación en la clínica veterinaria. Ahora tengo que ir a la farmacia.
Doncs abans, per un tractament per 15 dies que comprava a la clínica, pagava 26 euros, i ara pel mateix tractament de 15 dies que ha de comprar a la farmàcia paga 42, gairebé el doble. La primera conclusió, doncs, és que tenir una mascota a casa s'està convertint pràcticament en un luxe que no tothom es pot permetre. No oblidem que el servei de veterinari no és barat i suporta un IVA del 21%. I una altra qüestió que ha canviat amb el nou decret és que els medicaments s'han de comprar per caixes, encara que l'animal només necessiti dues pastilles.
En mi caso no me afecta eso porque como es crónico, pero por ejemplo, si es en otros casos que solamente necesitas 7 pastillas y tienes que comprar una caja que hay, no sé, 25 o 30, ¿qué haces con el resto?
A Espanya es calcula que el 43% de les llars té alguna mascota, més de 31 milions de mascotes. Els primers de la llista són els gossos, seguit dels peixos i en tercera posició els gats.
Hoy es un placer hablar con Carolina García, que es veterinaria y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a vosotros.
Explícame un poco, ¿qué está pasando?
Mira, básicamente yo creo que esto ha sido un efecto acumulativo. Como bien sabéis, los veterinarios formamos parte de profesional sanitario, pero parece ser que solo es en ciertos ámbitos o no con todas las de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en desventaja respecto a otros colectivos profesionales. Respecto a esta ley, el problema que tenemos es que si bien estamos de acuerdo, obviamente, con un uso racional de los antibióticos y el resto de medicamentos en general, esto implica una serie de trabas, tanto administrativas como logísticas, no solamente por parte del veterinario, sino también por parte del propietario, tutor, familiar, como queráis llamarlo, de los animales de compañía. Uh-huh. En resumidas cuentas, si tuviéramos que sintetizar mucho los principales problemas o dificultades que entraña este Real Decreto, sí, que no deja de ser cómo se aplica la ley, la normativa europea en nuestro país, encontramos diferentes puntos clave, como por ejemplo que los veterinarios no podemos, bajo ningún concepto, dispensar o vender medicamentos cuando somos los únicos profesionales sanitarios que tenemos el criterio médico para poder facilitar un tratamiento, estamos hablando siempre de uso veterinario, sí, a nuestros pacientes. Uh-huh. ¿Qué implica todo esto? Pues en primera instancia el problema de no poder facilitar un tratamiento ajustado a las necesidades reales del paciente, sino que el familiar de este animal tiene que ir a la farmacia previa prescripción de un veterinario para conseguir esta medicación. Hoy en día, tal como está contemplada la ley, no se permite una dispensación fraccionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo necesito 5 comprimidos y el envase del fármaco pues es de 30 comprimidos, en la farmacia tienen que dispensar la caja entera de 30 comprimidos, con lo cual tenemos ahí un excedente de medicación que, si bien la ley pretende controlar el uso de estas medicaciones, no se va a poder controlar realmente qué va a pasar con esas medicaciones sobrantes por parte de un cliente. Claro. Con lo cual entra un poco en discrepancia quizá con el objetivo principal de esta ley. Además de el encarecimiento, obviamente, del tratamiento por parte del propietario. No es lo mismo comprar 5 comprimidos que comprar 30. Exacto. Esto creo que es bastante lógico y de sentido común, haya ley o no la haya.
Sí.
Y además a esto le sumamos que nuestros servicios veterinarios llevan imputado un IVA del 21%, esto aún nos complica más la vida. ¿Por qué? Porque al final somos profesionales sanitarios que tenemos que tener nuestro trabajo, nuestros honorarios, y esto dificulta que la calidad del servicio sea la que nosotros queremos y que esté accesible a todas las familias de mascotas. ¿Por qué? Pues porque un 21% de IVA, estamos hablando casi una cuarta parte del precio total, son impuestos, y hay gente que puede permitirse este gasto y hay gente que no se lo puede permitir. ¿Qué pasa de aquí? Pues que esto deriva también en una discrepancia, una incongruencia con la ley, la nueva ley de protección y bienestar animal, que como bien sabéis ya lleva un tiempo, en la cual se habla de familias multiespecie y se habla de los animales como seres sintientes con una serie de derechos a ser atendidos de forma correcta, a procurarles una salud y un bienestar. Si hay un problema económico de por medio y además tenemos en cuenta que esta ley de protección animal nos impide, por ejemplo, practicar la eutanasia a un paciente por motivos económicos, es un poco un pez que se muerde la cola. Queremos tratarlos de la mejor manera posible, tenemos el objetivo de que nuestros animales tengan una salud y un bienestar garantizados, pero no deja de haber trabas por el camino.
Además, también se añade, Carolina, otro problema moral, que tampoco podréis tratar animales que no lleven microchip.
Esto es cierto a medias. Básicamente el problema que tenemos es que si tenemos que conseguir, por decirlo de alguna forma, una trazabilidad de ese medicamento que se ha adquirido, que se ha dispensado en una farmacia, que ha adquirido un propietario, la única manera de tener una trazabilidad es saber quién es la persona responsable de ese animal, quién está custodiando ese animal y poder, recopilar esta información. Si es un animal que no está identificado, esto es muy difícil de conseguir. También es verdad y hay que recordar que no es nuevo que todos los animales tienen que estar identificados mediante microchip. Como mínimo, perros, gatos, hurones, esto es segurísimo. Esto no solamente está recopilado en la Ley de Protección Animal, sino que aquí, por ejemplo, en Cataluña, es que llevamos más de 20 años con esto. Entonces, realmente es el incumplimiento de una ley que hace mucho tiempo que está vigente, pero que ahora tiene otras consecuencias, aparte de las que ya pudiera tener antes a nivel de responsabilidad civil, aparte de incumplir una ley, entiendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Ajá. Oye, te quiero preguntar, aprovechando que hablábamos de medicamentos y demás, ¿qué está pasando con el tema del Presvet?
Bueno, te explico la forma más simple posible.
Sí, para que los oyentes sepan qué es el Presvet y qué
sí,
está pasando.
Sí, porque hay muchas siglas, hay muchas palabras extrañas. Básicamente, el Presvet es un sistema, es una plataforma de recopilación de información a nivel estatal en la cual los veterinarios de todo el territorio español tenemos que reportar el uso de todos los antibióticos que tengamos en nuestro en nuestras prescripciones, en nuestras recetas, en las administraciones de animales hospitalizados, en una consulta, tanto si lo dispensamos como si lo administramos nosotros en la consulta.
Sí, como una farmacia, digamos, lo mismo que hacen en una farmacia, ¿no?
Es una base de datos. Sí. Al final es una base de datos donde nosotros tenemos que volcar toda esta información. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte del tiempo que tenemos para nuestros pacientes va a ir derivado a una tarea burocrática excesivamente extensa y tediosa, con unos plazos muy, muy acotados. Es decir, si yo receto una medicación a un paciente, un antibiótico a un paciente, en un término más o menos en un plazo de unos 15 días, tengo que haber podido hacer esta notificación a esta plataforma llamada Presvet. Presvet. Prescripción veterinaria sería un poco de donde viene el nombre, ¿no?
Eso es.
Si hay algún error, alguna incongruencia por un error tipográfico o del tipo que sea, tenemos otros 15 días para modificar esta receta. Si esto tuviera una serie de una cierta laxitud a la hora de poder aplicar, porque esto es relativamente nuevo, esto se ha empezado, la ley es vigente a partir del 2 de enero, y para el momento hubiéramos tenido ya todos los sistemas informáticos, softwares, plataforma funcionando en pleno rendimiento, no sería tanto problema. Pero está habiendo muchísimas incidencias y el problema es que esto acarrea unas sanciones que pueden llegar hasta 1.200.000 euros.
Madre mía.
Lo cual nos parece totalmente desorbitado, injusto y no deja de alguna manera fiscalizar la profesión veterinaria. ¿Por qué? Porque además acotan mucho el uso de los antibióticos, tienen que estar bajo prescripción, bajo ficha técnica, y esto quiere decir que no nos podemos salir del guión, aunque haya estudios que demuestren pues que hay otras formas de aplicar esa medicación.
O sea, yo de la conclusión que saco de todo esto, Carolina, es que va a haber más gasto para los tutores y menos opciones para el tratamiento de los animales, ¿no? Y salvar la vida de un animal no es un lujo. Hay que pedir respeto como sanitarios a los veterinarios.
Básicamente lo podemos sintetizar probablemente en tres problemáticas. Una, tiempo que no vamos a tener para invertir en lo realmente importante para nosotros, que es en la salud de nuestros pacientes, porque va a ir a una burocracia que además nos va a implicar una responsabilidad y unas posibles sanciones totalmente desorbitadas. Eso por un lado. Dos, un incremento en los costes para el propietario, que si ya lo teníamos difícil con un 21% de IVA, si encima tiene que comprar más medicaciones las que necesita, pues digamos que aún perjudica mucho más. Y por otro lado, la falta de confianza, por decirlo así, en nuestro criterio profesional, teniendo en cuenta que hay muchas medicaciones de veterinaria que están reguladas, tienen sus fichas, sus prospectos, igual que las de humana, pero que hay otras muchas medicaciones y muchos fármacos que necesitamos usar de medicina humana porque no existen en veterinaria y no lo tenemos como una opción de primera mano, sino que primero tenemos que encontrar el de veterinaria en nuestro país. Si no está disponible porque no hay stock, por el motivo que sea, tenemos que ir a comprar o a buscar esa medicación a cualquier otro país de la Unión Europea. Y en última instancia, si esto no es posible, recurrir al medicamento genérico de humana, que todos sabemos que tiene unos costes mucho más reducidos. Por lo tanto, lo mires por donde lo mires, beneficiar, pues no tengo yo muy claro que beneficie a nadie.
Lo que está claro es que os limita mucho el criterio clínico, no se nos permite ajustar esa dosis según lo que realmente necesita cada animal. Yo siempre digo que no es burocracia, es burocracia muchas veces. Estamos hablando de salvar vidas y de ayudar a un animal, en este caso, por salud, ¿no? No estamos hablando de ningún lujo. Yo no sé cómo va a acabar todo esto, pero de todas maneras hoy hemos querido darte voz, Carolina García, veterinaria, que lo vives el día a día y también eres miembro de esta Junta del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando, obviamente, porque en este programa somos muy animal friendly.
Yo espero que por la próxima conversación podamos daros buenas noticias. Estamos trabajando muy intensamente en este tema desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Ya hemos activado todos los mecanismos. Se está trabajando mucho en reclamar o, bueno, trabajar codo con las autoridades competentes, en como mínimo pues que pudiera aplicarse una cierta moratoria, que se pudiera revisar el régimen sancionador, que pudieran autorizar al veterinario para dispensar medicamentos, ya que en otros países de Europa esto es posible, que se pueda facilitar la dispensación fraccionada y que el propietario pueda comprar única y exclusivamente la cantidad necesaria del fármaco y, por supuesto, que se pueda revisar este IVA del 21%, que creemos que no ha lugar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio médico, sanitario, y que hay un concepto One Health que se nos olvida muchas veces y que el veterinario no solamente vacuna perritos y gatitos, sino que cuando nos comemos un bistec que ha llegado a la carnicería, ha pasado por una inspección sanitaria donde hay detrás un veterinario. Cuando fabricábamos las vacunas del COVID, esto ha sido desarrollado por veterinarios, estudios microbiológicos. Somos la primera barrera frente a enfermedades infecciocontagiosas también para la especie humana, con lo cual, sin los veterinarios, el universo va a ser conquistado por los bichitos pequeños que no los vemos.
Tienes toda la razón. Carolina García, como decíamos, veterinaria, muchas gracias. Seguiremos hablando.
Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Las 7 de la tarde, 22 minutos, llega el momento de los amigos de Línea Directa. Ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar, en cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Cada matiz. matí al centre de Lleida, al passeig de Ronda, surten autobusos amb treballadors direcció a municipis d'Aragó. Centenars de persones es traslladen a l'escorxador de Binèfar o empreses localitzades a la ruta Lleida-Osca, com la pròpia Binèfar, Monzón o Barbastro. A més, hi ha també centenars de persones que es desplacen diàriament cap a Fraga, localitat aragonesa direcció Saragossa. Sol hi ha un informe amb un cert rigor sobre la fuga d'empreses de Lleida. La conclusió que des del 2015 al 2020 un total de 428 empreses van marxar de Lleida no han tornat, una mitjana de 50 empreses a l'any. Gairebé el 40% d'aquestes havien marxat a Barcelona, mentre que el 19% restant a l'Aragó. El càlcul global amb les reserves pròpies de la manca de més informes detalla que les empreses que han marxat tenen una facturació global de 2.400 milions d'euros i 8.000 llocs de feina. A més, s'ha d'afegir als nous projectes empresarials com el de Ponentia, una plataforma intermodal amb una inversió de 70 milions d'euros i la creació de 2.000 llocs de feina que s'està construint a Tamarit de Llitera. Expliquem a la programació de COPE Catalunya aquest escenari empresarial d'un flux a Lleida, Franja d'Aragó, on la frontera física no existeix, sol és administrativa. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Avui analitzem quines són les causes i el perquè d'aquesta situació. Quina és la resposta que ens han donat a migdia COPE Catalunya, el director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de PIMEC, Moisés Bonal?
Doncs ha estat una resposta coneguda, en aquest cas ja sabuda, però que ens ha reafirmat el perquè de les causes. Més agilitat administrativa, més disposició de sòl industrial i un millor tracte fiscal, el que està oferint hores d'ara el govern d'Aragó a tots els interessats en invertir a la seva comunitat. Raons poderoses per atraure empreses i noves inversions i que està provocant doncs, un creixement industrial molt fort amb aquesta part oriental d'Aragó, limítrof amb el Lleida, que pateix a la vegada aquesta captació d'empreses. Moisés Bonal ho ha detallat a migdia de COPE Catalunya.
La normativa urbanística, que és més complexa aquí a Catalunya que a l'Aragó, val? També la disponibilitat de sòl, val? Que sembla que a l'Aragó promocionen que hi vagis, no? I aquí és una mica més complicat, des de que comences a demanar permisos fins que te'ls concedeixen. I tot això hi ha una burocràcia associada, val, que complica més les coses que no pas a la comunitat del voltant, no? I potser hi ha un tercer element, que és la normativa fiscal, que aquí tenim una fiscalitat més elevada.
Parlava Moisés Novalen d'aquesta legislació fiscal, no? D'aquesta normativa. I és que la pressió fiscal entre les dues comunitats és molt desigual. A l'Aragó hi ha únicament tres impostos: per grans superfícies, mediambiental en d'aigües i instal·lacions elèctriques d'alta pressió. Catalunya té aquests tres més altres nou, per sumar un total en de 12. Entre aquests impostos, a Catalunya hi ha un sobre actius no productius de les persones jurídiques o bé l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni. Per Moisés Bonal, el garantisme de Catalunya en la seva normativa pot perjudicar la seva competitivitat i enumera quines són les possibles solucions.
Volem ser tan exigents en complir la normativa i compliquem tant el fet de demostrar que s'està complint, no? que això ens posa unes dificultats addicionals a les que normalment hi hauria d'haver. La primera solució, no?, seria alleugerir tots els temes burocràtics, no? D'instal·lació. No? Un segon element, es podia fer una política fiscal de reacció d'empreses, val? I també relaxar en certa mesura la normativa urbanística, no amb el que s'ha de complir, sinó amb el termini d'autorització o de poder començar l'activitat des del moment que ho demanes.
Està parlant, doncs, en aquest cas també d'una altra situació, que és aquesta falta de sòl industrial. L'anterior alcalde de Lleida Ciutat, Miquel Puello, va projectar el polígon industrial en de Torreblanca, a la partida de quatre camins a la ciutat en de Lleida. Les obres es van anunciar, havien de començar a l'abril del 2023. Ara, fins i tot amb un canvi d'alcaldia a Lleida, dos anys després d'aquell projectat inici d'obres, encara no hi ha ni data oficial d'aquest inici. La força d'Osca en aquests últims anys també s'està demostrant amb el sector porcí. Hores d'ara, aquesta província lidera a Espanya la cabana porcina amb un creixement del 93% respecte al 2019. Lleida, en aquest període, està estancada i sol ha crescut un mínim 1%.
Tot plegat, això està provocant un transport diari de milers de persones. Com veu la situació des del punt de vista dels treballadors? El secretari general de l'UGT Terres de Lleida, el senyor José Luis Aguilar.
Sí, primer de tot, no hi ha cap mena d'estudi que pugui reflectir amb una sèrie de rigor quin és el número de persones que es desplacen cap a la franja diàriament o bé també a la inversa. La percepció és que són milers i milers de persones i que, per tant, hi ha una demanda unànim de que hi ha una major cobertura i un millor transport públic, ja sigui amb tren, amb la línia Lleida-Barbastre, o ja sigui amb autobús, amb aquesta mateixa línia, o bé de Lleida cap a Fraga. Hores d'ara, aquestes connexions en tren o amb autobús són molt poc operatives des del punt de vista laboral per horaris i això està obligant a les mateixes empreses a contractar autocars o bé a tots els treballadors desplaçar-se amb cotxe compartit o amb cotxe privat. José Luis Aguilar, secretari general de la UGT Terres de Lleida, ha explicat doncs aquesta derivada del creixement industrial de l'Aragó i de la seva franja, el desplaçament diari de milers de persones en un radi de 25 quilòmetres.
L'element fonamental és que la mà d'obra, és a dir, els treballadors i treballadores que han de fer la feina cada dia, estan fent aquest desplaçament des de la ciutat de Lleida, que és la ubicació amb més contingent de persones, cap a aquestes empreses. Amb la qual cosa tenim que estem tensionant una situació amb la mesura en què la ubicació està a 24 quilòmetres i el treballador té que fer un desplaçament d'aquesta distància. Ah.
Doncs aquest és el problema del transport, perquè aquestes empreses estan captant molts treballadors que viuen a la ciutat de Lleida de 140.000 habitants. I l'altre problema ja és l'habitatge. S'ha disparat el lloguer amb aquestes poblacions, Sofraga, Viner, Farbermastro, Monzón. Arriba ja el lloguer mensual a 700 euros i és pràcticament impossible comprar. És la llei de l'oferta i la demanda, perquè José Luis Águila ens ha confirmat que ja són molts els treballadors que estan vivint a Lleida, però que estan estudiant marxar a viure en aquestes localitats més pròximes al seu treball.
S'està donant una altra realitat. Molta d'aquesta gent ha trobat una feina amb certa tranquil·litat laboral, és a dir, amb contractes fixos, es plantegen la possibilitat de fer un trasllat de domicili més a prop d'on se troba el centre de treball, en aquest cas la fàbrica. Què està passant? Que al voltant d'aquests nuclis d'empresa, doncs el preu del lloguer està disparadíssim. Sí, però mira, amb un sou de 1.200 euros pagar 700 de lloguer, estem parlant d'un 60% de la retribució. La possibilitat de comprar tampoc és possible, perquè també ha pujat percentualment d'una forma descabellada.
Doncs aquest preu de lloguer de 700 euros en aquests municipis, aquest creixement industrial que té evidentment aquestes conseqüències. El cert, com t'he dit, a Montse no hi ha cap mena d'informe, però sí que hi ha la percepció de que milers i milers de persones que viuen a la ciutat de Lleida es desplacen diàriament a la franja per treballar.
Avui és un plaer saludar en Jordi Morenilla, és veí de Lleida i treballa a Fraga des de fa molts anys. Jordi, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Montse, molt bona tarda, gràcies per la invitació.
Escolta'm, estem parlant sobre la quantitat de gent que viu a Lleida i se'n va a treballar, per exemple, a la Fraga com tu. Quants anys fa que treballes fora de Lleida?
Mira, jo estic fent aquest recorregut diari fa 20 anys, aquest 2025 es compleixen 20 anys. Per tant, ja el faríem amb els ulls tancats, de memòria.
Déu-n'hi-do. I, escolta'm, com repercuteix això en la teva vida diària? Perquè, clar, de Lleida fins a Fraga, quant de temps estàs en carretera?
La veritat és que per mi és un desplaçament còmode perquè, mira, des de la sortida del pàrquing de casa meva fins a l'arribada tinc 27 minuts. Això sí, fent-ho amb cotxe particular. Aquí entraríem, que si ho vols fer amb transport públic o altres combinacions que en siguin el teu cotxe propi, aquí la cosa es complica moltíssim. És a dir, un recorregut de 27 minuts es pot convertir en un caos, en un drama.
Això és el que t'anava a preguntar, perquè abans amb el company Sergi Toran parlàvem sobre les males comunicacions que hi han per la quantitat de gent de Lleida que treballa allà, no?, o que treballa fora de mateix Lleida, no?, que va a Aragó i d'altres indrets. Per què hi ha aquesta manca de transport?
Mira, jo, per exemple, arribo a la meva feina, que és a l'Ajuntament de Fraga, de la capital de Baix Cinca, a 8:15 a.m. Clar, el primer autobús que surt des de Lleida fins a Fraga surt a 8:00 a.m. Per tant, a mi aquesta combinació ja no m'aniria bé de cap manera, no? A la tornada sí que potser esperant una miqueta, 45 minuts sí que podria tornar cap a Lleida, però aquesta primera tornada, aquesta primera anada a la feina, doncs ja no em serveix per arribar, no? Jo crec que... No és tant pel canvi de província, de Lleida a Osca i de comunitat autònoma, sinó que és un mal endèmic de tot el país, totes les males comunicacions, no? Si parlem amb el Sergi, també hi hauria molts problemes per moure's per Lleida, no? És a dir, amb transport públic hi ha males combinacions, no és fàcil. I això xoca amb el discurs polític, no?, de que deixem els cotxes a casa i que anem amb transport públic, però això són titulars i a l'hora de veritat és molt difícil poder-ho complir.
Uh-huh. Imagino que, clar, tu dius 27 minuts, posem 30 minuts, i si no hi ha trànsit i tot va bé, però clar, si aquí fiques la benzina i tot el que comporta tenir un vehicle privat, no sé si coneixes gent que comparteix vehicle a l'hora d'anar a treballar fora de Lleida.
Poca gent. Nosaltres mateixos a l'Ajuntament de Fraga, mira, tinc un veí meu que és l'arquitecte municipal, que vivim al mateix barri a Lleida, i ho vam intentar al començament de compartir el cotxe, però clar, no tenim els mateixos horaris, potser acabava jo la meva jornada i havia d'esperar 2 hores que acabés ell. És complicat. Molta gent acaba fent aquest recorregut en solitari, i estem parlant de Lleida a Fraga, però passa evidentment a l'inversa. Molta gent de Fraga també ve a treballar a Lleida, la capital de Segrià. Ens creuem, és que són els cotxes que ja ens veiem per la carretera i pràcticament et coneixes, no? I per tant és aquesta connexió de les dues comunitats, és un flux de gent per tot, per tema econòmic, cultural, social, continu. I la veritat és que si no tens cotxe particular, com tu dius, que comporta tenir-ho, poder-ho mantenir i unes despeses, es fa molt complicat poder complir amb la feina, no?
Abans ens explicaven que només hi ha un informe, amb cert rigor, que parla sobre la fuga d'empreses de Lleida, i la conclusió que del 2015 al 2020 un total de 428 empreses van marxar de Lleida i no han tornat. Això són moltes empreses i són molts treballadors.
És molta gent que ha fet aquest camí. És veritat que, per exemple, a Fraga es va obrir fa uns quants anys un polígon industrial abans d'entrar a la ciutat i molta empresa catalana s'ha traslladat allà, no? Crec que també a nivell fiscal hi ha algunes avantatges respecte a Catalunya, i aquestes comunicacions, doncs, aquest polígon industrial a peu de l'autovia Nacional 2 sí que ha fet que empreses de l'àmbit català s'hagin instal·lat a l'Aragó.
Diuen fins i tot que han pujat els preus dels lloguers. A tu no et sortiria més a compte quedar-te a viure a Fraga?
La veritat és que, com que ja tenia el pis en propietat a Lleida feia molts anys, és un tema solucionat.
Sí.
Tot i que, a més, amb la jornada que faig a l'Ajuntament, doncs a les 3 de la tarda pràcticament estic a Lleida, inclús una miqueta abans, i clar, hi ha tota l'altra part del dia de la meva vida aquí a la ciutat de Lleida. Amb un desplaçament tan curt, doncs això de 27 minuts jo crec que és assolible poder-ho fer, no? Estar a dues comunitats que estan tan a prop, treballar i tornar cap a casa teva.
Ens diuen també que, deia, no?, que ha pujat molt el lloguer, que fins i tot 700 euros, preus de, bueno, a indrets que fins fa 4 dies no havia pujat tant, no?
Sí, em sembla que que Lleida continua sent una de les capitals amb uns preus de lloguer més assolibles, però fins i tot a Fraga, que és una població només de 15.000 habitants, té la particularitat també de molta gent, funcionaris, que venen a treballar des de Saragossa, que aquesta gent sí que s'ho munta millor perquè venen amb bus privat, però clar, això també ha fet que apartaments i habitatges a Fraga hagin pujat el preu per això, perquè hi ha molt funcionari també que estan destinats a la ciutat, no? Tant al centre mèdic com a professors del conservatori o dels instituts de Fraga. I sí, això fa que clar, es vagin incrementant els preus també a llocs tan petits com una ciutat de 15.000 habitants.
Sí, déu-n'hi-do. Doncs, escolta, m'ha estat un plaer conèixer-te, saludar-te, el Jordi, que avui ha tingut a bé explicar-nos una mica quin és el seu, bueno, la seva rutina diària. Té 27 minuts en arribar a la seva feina, anar i tornar, i que tu ho portes bé, però sí que és veritat que hem de lluitar perquè, si volem un món més sostenible, tenir més transport públic i que de veritat això es noti, que no hem de fer servir el cotxe cada 2x3.
Sí.
I que
no siguin, titulars, Montse, que sigui una realitat. És a dir, que hi hagi molta més oferta. Jo ara mirava, ja, amb bus, per acabar, hi ha 2 o 3 amb recorregut directe a Lleida-Fraga, però és que altres triguen 50 o una hora, perquè clar, hi ha alguns que no són directes i comencen a repartir usuaris per als diferents pobles, no? Per tant, això és inassumible per una distància de 27-30 minuts trigar una hora en arribar amb transport públic. No pot ser, no és viable.
Jordi Morenilla, gràcies per haver estat amb nosaltres. Ell no deixa la seva Lleida natal. I,
em quedo aquí.
I això sí, va i ve a Fraga, que tampoc es viu malament, però sempre torna a la seva terra, que és Lleida. Però això sí, amb el cotxe particular. Més de transport sí. Públic, més transport sí. Públic. Jordi, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, Montse, una abraçada molt forta. Fins aviat.
Tiene balón para chutar.
Si el fútbol es un deporte impredecible...
¡Fuera!
City Real Madrid lo lleva al siguiente nivel.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8 de la tarde, la ida de los playoffs de la Champions.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la Copa.
Manchester City, Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de Copa con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena Cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Motiu del Dia Mundial de la Internet Segura, avui volem parlar amb el director de la unitat de IT i OT Security d'Eurecat, que és el senyor Juan Caubet. Senyor Caubet, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, és una sensació o cada cop més tenim més forats a les xarxes a internet per la quantitat de notícies que hi ha relacionades amb el tema de les estafes, etc.
Bueno, és una realitat, no? Cada vegada tenim, o els atacants, millor dit, no? Tenen més recursos per fer atacs més fiables des del seu punt de vista, més difícils de detectar per la nostra part, no? Dels usuaris, dels ciutadans, i aquesta és la realitat que tenim, no?
Uh-huh. Quina seria l'ABC perquè tinguéssim cura a l'hora de ficar-nos a internet i de tenir una internet segura? Imagino que hi ha quatre coses que dius són imprescindibles sí o sí, no?, de fer-les.
Sí, i tant. I la primera és justament tenir en compte el que ha comentat a la primera pregunta, no?, que és que hem de ser conscients tots que és molt fàcil enganyar-nos a internet. És molt fàcil, llavors hem de desconfiar, per dir-ho així, de tot el que ens pot aparèixer, no? De missatges, ens arriben missatges, correus electrònics, ens connectem a pàgines web que poden ser fraudulentes. Llavors hem de tenir aquest constant cinquè sentit alerta per això, no? Per detectar tot el que pugui ser maliciós. Uh-huh. I, òbviament, després minimitzar les situacions de risc, és a dir, no connectar-nos a pàgines que no coneixem, no contestar a una persona, un número de telèfon que no tenim identificat, i així una mica anar gestionar aquestes situacions.
Clar, parlem de persones individuals, però quan això passa en empreses, quan dius a un hospital li han tret la informació dels pacients i de més, clar, aquí estem parlant de paraules majors, eh?
Sí, i el gran problema d'aquests grans atacs és això, no? El robatori de dades personals, dades sensibles, dades privades, que després són utilitzades per fer altres atacs, no? O per directament per vendre a internet, perquè són pues, estudis clínics, són informació que l'atacant pot vendre perquè aquesta dada és molt valuosa, no? Uh-huh. I això és la motivació, principalment, en la majoria dels casos, aquesta, no? El benefici econòmic després de vendre unes dades, de demanar un rescat o alguna cosa així. Uh-huh.
Vull preguntar-te, per últim, potser quan l'arribada d'internet no estan preparats per tot això que havia de venir? O sigui, anem una mica darrere dels ciberatacs perquè no coneixíem, no teníem eines nosaltres per afrontar-ho, això?
Bueno, és que sí, anem, la realitat és que ens imaginem una mica, no?, com poden evolucionar les coses, però la realitat supera la ficció moltes vegades, no? Llavors, això va molt ràpid, no? I si fiquem la variable intel·ligència artificial avui en dia també, per exemple, és que van apareixent noves tecnologies, van apareixent noves formes d'atacar, llavors defensar-se cada vegada és més complicat, no?
Efectivament.
Preveure, sí, hi ha coses que sí, però clar, tot és difícil.
A mi em fa una por això de la intel·ligència artificial, de la qual en podem parlar un altre dia, perquè sí, et poden suplantar la veu, fer un programa de ràdio, fer doblatge, bueno, és una cosa brutal, o dir-li, mira, vull una noia amb una samarreta de coloraines i unes margarites al cap, i t'ho fa, o sigui que...
I tant.
En fi, t'agraeixo molt, Joan Caubet, director de la unitat d'IT i OT de Security d'Eurecat, per haver estat amb nosaltres, perquè demà celebra el Dia de la Internet Segura. Així que 20 ojos són pocos. Vigileu amb tot el que feu. Juan, gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies. No, està bastant bé. Doncs ja ho sabeu, eh? Per una internet segura demà serà el dia. S'ha d'anar molt en compte, eh? Hem escoltat dia sí, dia també, temes de fraus que es fan a través de SMS, de correus electrònics, en fi. Les 7 de la tarda, 46 minuts, d'aquí un moment a la cadena COPE, escoltarem l'actualitat i també parlarem de l'actualitat esportiva com no podia ser d'una altra manera. Per la gent que a vegades ens truca, ens envia missatges i ens diu, escolta, més que m'ha agradat aquesta entrevista perquè he sentit el dematí o el programa de tal o de qual. Ja sabeu que totes les coses que fem en aquesta emissora, la cadena COPE, totes les entrevistes, tots els temes, després ho pots recuperar a la nostra plana web de COPE Catalunya i també a través de les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Així que després no diguis que te l'has perdut. Perquè ho pots recuperar. No marxis gaire lluny, que arriba, com dèiem, la informació amb la companya Yolanda Bernal i després la informació esportiva amb Albert Díez. A on? Aquí, a la COPE, a la linterna COPE Catalunya i Andorra.
La linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Hay muchos cars, hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A COPE Cataluña.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Pero momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
COPE Cataluña y Andorra.
Día, descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè el proper mes de setembre els Mossos d'Esquadra podrien assumir ja el control de ports i aeroports. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ho ha anunciat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha dit que són unes competències que han de venir acompanyades amb la incorporació de nous agents i això no es pot fer d'un dia per l'altre.
Tindrem més marge, més incorporació dels Mossos a partir d'aquestes noves promocions. Aquest tercer, quart trimestre d'aquest any. És raonable. Qualsevol persona que treballa en l'àmbit de la gestió pública, de l'administració pública, sap que qualsevol canvi, adaptació a una nova llei, requereix un temps.
I pel que fa al control de fronteres, que és una de les reclamacions de Junts, la consellera Parlon també apela a que calen més agents i en aquest cas insisteix en que el control seria compartit amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. Tot plegat està alimentant la mala maror que hi ha en aquests dos cossos policials que veuen amenaçades les seves funcions. Denuncien sessions constants als independentistes i per això demà es concentren davant de la delegació del govern a Catalunya. Antonio Granados, portaveu del SUP a Catalunya, diu que estem davant de plantejaments inconstitucionals.
Con ellos no hacen otra cosa que romper el Estado de Derecho, secesionar España y casi que crear una nación paralela a la nación española. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tendrán que decidir los tribunales si están de acuerdo o no. Entendemos nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía que es una medida anticonstitucional, que va en contra de la normativa europea y que no ha pasado en ningún otro país que soberano.
Qui assistirà a aquesta concentració de demà serà el Partit Popular, que considera que el debat s'hauria de situar en la col·laboració de tots els cossos policials, perquè a Catalunya, diuen, no sobra ningú.
Algunes de les mesures que s'han pres en matèria de vivenda comencen a tenir conseqüències en el mercat d'obra nova. A Barcelona ciutat, la construcció d'habitatges nous ha caigut gairebé un 11% i els promotors ho atribueixen a l'obligació de reservar el 30% de les promocions de vivenda protegida.
Sí, el sector avisa que aquesta normativa fa inviable econòmicament la majoria de promocions immobiliàries de la ciutat. Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors de Catalunya, li demana a l'alcalde Jaume Collboni que es posi les piles i li retreu el que s'ha gastat l'Ajuntament comprant la Casa Ursola, 9 milions d'euros, que es podrien haver destinat a construir més habitatge protegit.
M'agradaria que es fes la reflexió de quants habitatges de protecció oficial nous sobre el sòl públic, sòl que té l'Ajuntament, es podrien construir amb aquest preu. Perquè el preu de protecció oficial és ben sabut i és conegut. És qüestió de fer simples operacions matemàtiques, multiplicacions i divisions, sumes i restes. I, en base a això, arribarem a la conclusió si ha estat o és una decisió pertinent o no.
I els promotors també tenen molts dubtes de que Salvador Illa aconsegueixi construir 50.000 habitatges públics en 6 anys d'entrada perquè no hi haurà pressupost aquest any. Com diu Vilajoana, plou sobre mullat, arrosseguem un dèficit acumulat de molts anys.
Dèficit. La generació de nova llar s'estima a Catalunya en 25.000 unitats anuals. Se n'estan fent, com hem vist, 15.000. Per tant, anem acumulant dèficit de 10.000 habitatges l'any. Per tant, ni que en fem un any 25.000, sí, haurem complert amb el que es necessita d'aquell any, però no haurem eixugat ni un habitatge del dèficit que portem acumulat.
Ha baixat a Barcelona, però a Catalunya sí que ha crescut la construcció d'obra nova, un 8,2%, i és el sector privat que construeix el 60% de l'habitatge de protecció oficial.
I ja s'ha començat a retirar les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla, uns treballs que s'allargaran fins al proper 26 de febrer i que formen part del procés de reforma d'aquesta emblemàtica via.
I recordem que l'Ajuntament va recuperar la titularitat d'aquestes parades després d'una llarga batalla judicial amb els ocellaires. Ivan Pera, comissionat del Pacte per Ciutat Vella, assegura que tot aquest procés no ha afectat el calendari de reforma de la Rambla.
Però benvingut sigui, a més, ens permet seguir. És a dir, no modifica el calendari d'obres de la Rambla. Vull dir, per tant, recordeu que ara, si tot va bé, al maig començarem a fer les obres de la banda Raval i que, per tant, entrarem a fer les obres del centre a principis del 2026, com estava previst. Per tant, no ens ha modificat el calendari d'obres. I
qui també haurà de marxar seran els floristes, però aquests de forma provisional. Les 8 parades que continuen en funcionament es traslladen a la plaça Catalunya mentre durin les obres i després tornaran al seu emplaçament original.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I ara arriben els esports a la linterna de Cope amb Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Comencem parlant, si et sembla bé, del Barça, sí, que hi ha molta activitat. Tenim, sí, novetats a les obres del nou estadi.
Sí, perquè han començat a plantar la gespa del Camp Nou, és a dir, han començat aquest procés, un procés que dura 10 setmanes. El Barça manté que vol tornar a jugar a l'estadi abans que finalitzi aquesta temporada i, a més, ha demanat a l'Ajuntament, de Barcelona, òbviament, que es pugui treballar 6 dies a la setmana, les 24 hores. Són les novetats, les pinzellades i els grans titulars de com estan les obres del nou Camp Nou, que demà la vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, Maria Elena Fort, explicarà a partir de les 6 de la tarda.
I com està ara mateix Araujo, que va acabar lesionat al partit al Pizjuán de Sevilla?
Sí, la victòria del Barça, que recordem a l'última jornada de Lliga, combinada amb l'empat al derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, fa que el Barça encara retalli més sobre el líder, el conjunt blanc, l'equip d'Ancelotti, el Real Madrid, i ara mateix estigui a 2 punts. És a dir, que depèn de si mateix el Barça, tenint un clàssic en aquesta segona volta de la Lliga. Hem d'estar tranquils amb Araujo, però millor que jo que t'ho expliqui el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse Albert. Un Ronald Araujo que finalment no té una lesió greu. Ahir, al minut 30, va demanar el canvi, havia rebut un cop i va demanar el canvi per Pau Cubarsí. Sí, no podia continuar el terreny de joc, però va marxar del camp una mica coix, però estava bé. Avui, a les proves mèdiques que li han fet a la ciutat esportiva, només parlant d'una contusió fort al seu turmell. No hi ha esquins, i el dubte és només si hi serà o no el proper dilluns, dia 17, que és quan té partit el Barça, contra el Rayo Vallecano a Montjuïc. Fins llavors, fins al dijous, el Barça té festa, tornaran els jugadors a entrenar el dijous i tindrà temps Ronald Araujo per veure si et pot recuperar.
Molt bé, gràcies, Víctor. Així està el Barça. Sí, Barça-Rayo, d'aquí 7 dies, dilluns vinent, jornada 24, a partir de les 9 de la nit, serà el Barça l'encarregat de tancar jornada, que coincidim, no és ni un dia ni un horari habitual en dilluns, òbviament, pel Futbol Club Barcelona.
I avui el Girona, Albert, està pendent del partit que tanca la jornada 23 de la Lliga.
Sí, a les 9 de la nit, d'aquí una hora i poc més, el Mallorca-Osasuna és partit de desè contra novè, els dos amb 30 punts, a un del Girona, que és vuitè. És a dir, que algun dels dos podria, si no igualar, també superar el Girona, que li està costant tenir aquesta regularitat. Va perdre i bé a la Catedral, a Bilbao, 3-0 davant l'Atlètic Club, i estem pendents de cara al partit de divendres, perquè mira, el Barça tanca jornada, l'obra la número 24 el divendres vinent al Girona, a partir de les 9 de la nit a Montilivi, Girona-Getafe, pendents d'Arnau i de Miguel, els dos laterals de l'equip.
I tenim polèmica. El partit de la Lliga Femenina entre l'Espanyol i el Barça. Què ha passat?
Doncs mira, que després del partit, del 0-2 del conjunt blaugrana, hem vist unes imatges on es veu a Mapi León, la jugadora del Barça, realitzant un gest a la blanquiblava Daniela Caracas, que vulnera la intimitat tocant els genitals. L'Espanyol, que ha sortit al pas, ha condemnat, òbviament, aquests fets i ha posat a disposició de la jugadora els seus serveis jurídics.
I aquesta setmana és la setmana de l'Albert Díez, perquè hi ha Copa del Rei de bàsquet.
Sí, a Les Palmes, a partir de dijous, amb tres catalans, el Barça, la Penya i el Baxi Manresa. Avui els protagonistes comencen a desfilar per Esports Cope, el programa d'esports d'aquesta casa. Avui hem estat a l'Olímpic de Badalona. La penya obre competició. Serà dijous, 6:45 de la tarda, davant Unicaja Màlaga. L'entrenador de la penya és Dani Miret.
A la Copa anem amb la il·lusió i el punt aquest de bogeria d'intentar guanyar amb l'Unicaja, el Barça i el Madrid, si podem. És el més difícil, no? I és el que nosaltres hem de sortir amb aquesta empenta des d'aquí. Com a entrenador, que és la meva primera Copa, no puc intentar transmetre alguna cosa diferent. Hem d'anar allà, preparar-ho bé, fer un bon partit, perquè realment doncs, tothom s'hi sumi, no? I estar a l'alçada de fer un molt bon partit per guanyar-lo.
El dijous, insisteixo, la penya obre competició. En el segon torn d'aquests quarts de final, també dijous, el Barça s'enfrontarà la Laguna Tenerife, i ja el divendres, en aquests quarts de final, partit gran també pel Baxi Manresa davant el Real Madrid. Dijous i divendres, quarts de final, dissabte, semifinals, i el diumenge, la gran final d'aquesta Copa del Rei 2025 a Les Palmes.
Més informació a Esports Cope, Albert Díez, gràcies.
A tu, fins demà, que vagi bé.
I fins aquí ha arribat la Linterna des de Barcelona per tota Catalunya i Andorra. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara continua la informació a la Linterna amb Àngel Expósito. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.